aquesta setmana a Catalunya Cristiana recollim la proximitat del Papa Francesc amb els afectats pel coronavirus i us expliquem les mesures que ha adoptat el Vaticà contra la pandèmia, entre elles la celebració de la Setmana Santa sense fidels. Els Àngelus i les audiències generals dels dimecres se celebren al Palau Apostòlic i es retransmeten en vídeo per evitar les aglomeracions a la plaça de Sant Pere. També les misses a la capella de Santa Marta se celebren sense assistents per la pandèmia del coronavirus. Aquestes mesures de prevenció s'afegeix al tancament dels museus vaticans i als centres museístics, entre altres espais. També la plaça i la basílica de Sant Pere estan tancades a les visites guiades i als turistes. I sempre que té ocasió, el Papa recorda els malalts i les persones que en tenen cura.
Desitjo enviar novament la meva proximitat als malalts pel coronavirus i als agents sanitaris que els atenen, també a les autoritats civils i a tots els qui estan treballant per atendre els malalts i controlar el contagi.
Per assistere i pazienti e fermare il contagio.
En aquest número de Catalunya Cristiana destaquem un reportatge a l'anomenada arquitectura hostil. Es tracta d'una tendència del disseny urbà que té com a propòsit essencial que els carrers siguin encara més inhòspits per a les persones sense llar. Espais públics, fonamentalment, però també privats, es construeixen o alteren per dissuadir que trobin un espai per descansar. Aquesta és una manifestació de la porofòbia, un terme encunyat per la filòsofa Adela Cortina per expressar la por, el rebuig o l'aversió que sent una persona envers la pobresa.
La primera de las metas del desarrollo sostenible es justamente la de conseguir la erradicación de la pobreza económica, pero también hay que terminar con las demás pobrezas y hay que acabar sobre todo con el desprecio y el rechazo al pobre. No hay sociedades inclusivas si tenemos excluidos, que son aquellos que parece que no tienen nada interesante que ofrecernos a cambio, cuando en realidad todo ser humano tiene mucho interesante que ofrecer a cambio.
En aquests dies, la distribució de Catalunya Cristiana es pot veure afectada. Per aquest motiu, us oferim l'edició en format digital a través de la plataforma iKiosk.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Ràdio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Ràdio Estel, la millor ràdio.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Aquests dies, res pot sonar millor que el títol del programa que ara escoltareu, que ja ens agradaria oferir-vos a l'en directe. Com que tot i així no volem que te'l perdis, aquí tens la reemissió de l'Hora del Pati.
Al temps de l'anomenada postveritat es produeix un fenomen curiós, paradoxal. Com més es nega l'existència de la veritat, en majúscules, més ens aferrem a les veritats parcials, sovint d'una perspectiva totalment subjectiva i, per tant, redaccionista. Pocs dels intel·lectuals de guàrdia, els opinadors mediàtics, s'atreveixen o saben dir res que permeti mirar-ho tot, viure-ho tot. La fragmentació és la nostra divisa. I a faltar d'un referent exterior reconeixible, només ens queda aferrar-nos a un subjectivisme tirànic. Un tràgic exemple d'això va ser el cas del pilot de Germanwings que va arrossegar 149 persones en la seva decisió personal. Arribats a aquest punt, és just preguntar-se des d'on es pot tornar a començar? És possible fer-ho? O ens hem de rendir a una idiòcia que aprofundeix les seves arrels en una raó que s'ha desvinculat de l'experiència? L'educació de les noves generacions corre el greu perill de caure en la confusió. La necessitat natural i bona de voler protegir els nostres fills d'aquesta desorientació és terreny adobat per una ansietat que s'expressa en forma de sobreprotecció dels nois. El principal problema educatiu de la nostra època és, sens dubte, la incapacitat dels adults per suportar cap tipus de patiment dels joves, ni tan sols d'aquells que són propis del viure. Els nostres joves i la nostra societat necessiten adults de veritat, urgentment. Necessiten adults que no presentin tots i cada un dels seus problemes als tribunals d'instàncies més altes, que davant de cada dificultat no necessitin un veredicte d'innocència i un epíleg en la sentència que digui que no es mereixen les circumstàncies que el destí, la vida o Déu els dona. Necessitem adults amb capacitat de sacrifici, i no perquè així compleixin un deure, sinó perquè intueixen amb intel·ligència el bé que hi ha al darrere. Adults que no exigeixin constantment al veí o a les institucions o als representants polítics la reparació i la compensació de les circumstàncies doloroses, sinó que visquin en primera persona i responsablement les dificultats de l'existència, les dificultats que la vida ens fa passar. És evident que adults d'aquest tarannà només es poden generar si tot allò que fem, vivim i desitgem està sadollat d'un significat profund, autèntic i reparador.
Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
L'adolescentisme acaba poblant cada cop més la vida adulta i pública de la nostra societat té de vegades derivades curioses. Els adolescents pensen que no hi ha hagut ningú intel·ligent abans que ells i que s'enfronten a problemes inèdits per la humanitat. És aquell, ai papa, que no t'enteres, que tan sovint sentim. Aquesta idea de ser els primers s'ha transferit a la vida cultural, estimulat més o menys pel progrés material i tecnològic que s'ha anat accelerant els darrers temps i ens ha fet veure la perspectiva de que avancem constantment. I això representa una autèntica ruptura amb la tradició occidental, caracteritzada pel respecte i la revisió constant dels nostres clàssics. És cert que el coneixement científic ha seguit fins ara almenys un patró progressiu, però això no ha estat necessàriament així en d'altres àmbits de la humanitat. Ans al contrari, segurament. La humanitat és intel·ligent i sàvia des de fa moltes generacions. En un dels camps en què més es pot apreciar això és precisament en l'àmbit de l'educació. És molt freqüent trobar autors antics, diguem-ne, més o menys antics, amb reflexions, afirmacions o consells educatius que semblen molt moderns. I és veritat que són moderns, perquè en el fons són eterns. Per això volem dedicar a l'Hora del Pati una sèrie especial als grans models educatius i als grans pensadors que han anat contribuint a la millor tradició educativa occidental.
L'Hora del Pati.
Bona nit. Un dimecres més, en Raül Adames i que us pare, Jordi Cabanes, us donem la benvinguda a l'Hora del Pati. El millor moment del dia per descansar i pensar a la vegada. No volíem afrontar aquesta sèrie de programes que us dèiem a l'entradeta sobre els grans models educatius sense començar pel que probablement ha sigut el que hagi tingut una major influència a l'edat moderna, almenys, sens dubte. I avui ens referim a la Ratio Studiorum dels jesuïtes, un pla d'estudis que data del 1599, que té uns quants segles. I un tema especial exigeix un convidat especial. Avui ens acompanya el Josep Maria Alsina. Bona nit, Josep Maria.
Bona nit.
Ell és doctor en filosofia, antic professor de la Universitat de Barcelona, rector de l'Abat Oliva, antic rector de l'Abat Oliva, vull dir, i pare de 8 fills i avi d'un exèrcit de nets. Diguéssim que ja, jo la veritat és que he perdut el compte. I no només això, i també el convidem per això, sinó perquè també tant el Raül com jo el reconeixem com un mestre personal, no?, que ens ha influït a la nostra història. Avui per això et demanem que vinguis a parlar dels jesuïtes, en concret, i de la Ratio Studiorum, no?, d'aquesta mena de... És que a mi m'agrada l'expressió, no? Ratio, que vol dir raó, però també vol dir relació. És a dir, que clarament parla del pensament i d'això, d'estudiar.
Bé, jo el primer que volia... Primer agrair-te la invitació, agrair-vos la invitació i les paraules que has dit, i també fer referència que aquest document, aquest model pedagògic, no simplement al seu moment va tenir una... un gran ressò i una gran influència, sinó que l'ha anat tenint al llarg dels anys. Jo vaig estudiar els jesuïtes durant 10 anys i encara l'he vist viu, aquest. O sigui, vaig acabar els meus estudis l'any 60 i encara hi havia moltes formes d'ensenyar que feien referència a la Ratio Studiorum. Jo recordo que una vegada a l'any venia un jesuïta que deien que era l'encarregat de vetllar per la continuïtat de la Ratio Studiorum i per també potser l'adaptació en els moments presents. Bé, per entendre el que és la Ratio Studiorum, és un document no gaire llarg, que es va escriure poc després, uns quants anys després de la mort de Sant Ignasi, ja. Sant Ignasi és mort el 56, i no s'escriu fins al 99. No obstant, té una sèrie de precedents en què ja en temps de Sant Ignasi es va començar a treballar quin tenia que ser el model educatiu dels jesuïtes. Per entendre això, jo voldria fer referència a lo següent. Sant Ignasi, la seva vida, té un punt de referència molt important, que és Manresa. Manresa, els exercicis de Sant Ignasi, allà, la seva experiència espiritual. Aquests exercicis marcaran tota la seva vida i tota la influència que ha tingut els jesuïtes en l'Iglesia. Tal forma que, per entendre a fons la Ratio Studiorum, per anar bé, tindríem que conèixer els exercicis, perquè la Ratio Studiorum és la plasmació pedagògica, educativa, de lo que trobem com a formació espiritual als exercicis. Algunes coses concretes després potser podrem fer referència. En primer lloc, això. En segon lloc, Sant Ignasi, que té aquesta vocació apostòlica de donar a conèixer i fer estimar a Déu Nostre Senyor, no obstant, no té un camp apostòlic definit, tal forma que ell, després d'anar a Manresa, ve aquí a Barcelona, i justament per invitació d'una senyora que ell dirigeix espiritualment, li recomana que estudie per realitzar la seva vocació. I aquesta recomanació li fa anar a Alcalà, primer i després a Salamanca. Ell es troba amb certes dificultats, tant un lloc com l'altre, amb la Inquisició. I aquestes dificultats provenen d'aquell se sent amb capacitat espiritual d'orientar la gent. No és capellà i això comporta realment una certa dificultat. I davant d'aquestes dificultats que es troba a Alcalà i Salamanca, no està, ja significa l'experiència també del que és el món universitari, ell se'n va a París. Allà a París estarà 7 anys, a la Universitat de la Sorbonne, que és una de les universitats mitjavals de més tradició, i amb un col·legi major. La Universitat Mitjaval, Sorbonne concretament, tenia, en aquell moment, 10.000 alumnes, molt nombrosa. Però aquests alumnes estaven tots ells repartits entre els diferents col·legis majors. Ell va estar al Col·legi Santa Bàrbara, i allà va tenir de company a Sant Francesc Xavier, i dels primers fundadors de la companyia, quasi tots van ser companys seus en el Col·legi Santa Bàrbara.
És la síntesi entre el d'estudis i l'amistat, perquè l'amistat que fa entre ells forma també part del carisma. Sí. No?
Perquè és l'amistat i la convivència, que la convivència ajuda a l'amistat. Perquè els col·legis majors estaven pensats en això. Estudiar en una universitat no simplement és obtenir uns coneixements, sinó és realment conformar la seva personalitat amb el món, diguéssim, que significava l'entrar, diguéssim, a l'edat adulta. Bé, el col·legi major servia per això. Tenia molt present el col·legi major que l'ensenyament universitari tenia com a base l'educació, cosa que sempre tindrien que tenir present. Sí. I per això, després això passarà al món dels jesuïtes amb una frase molt coneguda, virtut i letres. Virtut i letres, que significava això? Primer virtut i després lletres. I, bueno, explico una mica què va passar. Allà està a París durant els 7 anys, i a 7 anys ell queda admirat de la forma pedagògica d'ensenyar a la Universitat de la Sorbonne. Havia conservat molt de les formes mitjavals, en el qual el protagonisme de l'alumne era molt important, i quin era el paper del mestre, realment un mestre, que orientava els alumnes a la seva, als seus coneixements.
D'aquesta relació entre el mestre i l'alumne, que és també un tema molt actual, en parlem just després de la pausa.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant avui de la Ratio Studiorum dels jesuïtes amb en Josep Maria Alsina. Hem acabat el bloc anterior parlant del protagonisme relatiu de l'alumne i del professor. Això és un tema molt, molt, molt modern, diguéssim, no? La idea aquesta que passem d'una escola magistrocèntrica a una escola paidocèntrica, que en general és un desastre, al meu entendre. Què deia, diguéssim, Sant Ignasi? Bueno, o els fills de Sant Ignasi, no?
Sí. A la Ratio Studiorum hi ha una estructura pedagògica molt clara, que consisteix en quatre moments. Hi ha el moment que en diuen de la prelección. La prelección és la classe, el que en diríem avui dia la classe més o més magistral. El Sant Ignasi, Sant Ignasi, els que van escriure la Ratio Studiorum, insisteixen que la lliçó del professor té que ser breu, concisa, anar directe al tema, no anar sent cosa inútil, no perdre el temps. Bueno, això és important també, perquè moltes vegades els professors fan retòrica. En vez d'ensenyar, fan retòrica.
Tenim això,
abans
sí,
i ara.
Sí, 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 sí,
sobretot ara per una raó, perquè ara es parla molt de motivar la gent. I el tema de motivar significa realment una qüestió psicològica. I mira, hi ha una qüestió, diguéssim, que tinc que tenir en compte, que jo crec que aclarirà el que volem dir. Sant Ignasi, i la Ratio Studiorum comença així, el més important de l'educació és el fi. Això que avui dia hem oblidat. Hem fet de l'educació pedagogia. La pedagogia és el camí per obtenir el que allò volem amb l'educació. Però la pedagogia no és el fi de l'educació. I quan es parla d'educació avui dia es parla de mètodes pedagògics. I evidentment que hi ha mètodes pedagògics aquí a parlar amb la Ratio Studiorum, però el més important no és el que s'extén més, sinó el que sempre constitueix el punt de referència del fi. Quin és el fi? El fi, ho diré en castellà perquè ho tinc així, diu conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. És a dir, el tema del coneixement i dels efectes. Coneixement i efectes. Diguéssim, com els dos temes fonamentals de tot el tema educatiu. Coneixement i efectes cap al fi. Això és molt important per una raó, perquè avui dia aquestes dues coses se separen completament. Se suposa que allò que produeix, avui dia es parla d'intel·ligència emocional, que és un substitut d'això, un substitut dolent, perquè
sí,
es pensen que els efectes són els creadors de la intel·ligència. Això ho diu Hobbes, i és fals. Els efectes no són creadors de la intel·ligència, sinó els efectes ajuden a la intel·ligència d'una forma molt important. Tal modo que allò que estudiem, si veiem que és veritat, i el que ens ho ensenya, el mestre que tu parlaves abans, té la capacitat. Sant Ignasi diu, el mestre té que mostrar entusiasme en la seva docència. Entusiasme. Expliquem algo que és important i necessari, si no, no ho expliquem. Quan un professor, i a vegades, no per culpa del professor, sinó per culpa a vegades dels programes, va explicar algo i diu, quin rotllo és la cosa, tindré que explicar avui. Millor anar-te'n de classe. Tens que entrar a classe pensant que el que expliques és molt important per la seva vida i té que provocar l'efecte. O sigui que la criatura allò ho trobi no simplement interessant, sinó estimable. Estimable per què? Què és el que estimem? Estimem tot allò que comporta, d'alguna manera, directa o indirectament, la nostra felicitat. I si el que estudiem no té res a veure amb la nostra felicitat, nostra o dels altres, millor no estudiar-ho. I això és important, inclús per les matemàtiques, per un enginyer, perquè si fa un pont és perquè la gent no es caigui quan va pel pont. I si veu que això no és important i simplement és perquè la gent admiri el pont, si fos una obra d'art, l'admiració és important, però un pont serveix
per... Però si és un pont, s'ha de poder
que
passar.
Que no passi com el de Gènova, que es va enfonsar. Sí, sí. I llavors passa el que passa. Això és molt important, diguéssim, provocar realment l'efecte, el coneixement verdader, Això és el que els clàssics deien, la veritat, té aquesta, els transcendentals, que és el bé i la bellesa. Moltes vegades no es relaciona això. El que és veritat és un bé i és realment admirable. El que estudiem, inclús un problema de matemàtiques, diguéssim, la persona que el resol el problema de matemàtiques, veure realment que la nostra intel·ligència té la capacitat per resoldre'l, això produeix una admiració. I una autoestima, inclús, tan important.
Per això els nens petits recorden amb molta precisió coses de quan són petits, clar, perquè tot els admira.
Sí, exactament, exactament.
I pel que veig, tampoc, no estem posant la discussió en si la classe magistral o no la classe magistral. No. El tema està en el coneixement, sí, la bellesa i l'efecte.
Sí. I hem començat amb la classe magistral i no hem continuat. Hem fet uns incisos.
Tu has estat fent retòrica.
Sí, sí. No, perquè al segon punt, després de la classe magistral, ve el que en diu, surt això moltes vegades, la repetició. La repetició és un aspecte essencial de la Ratio Studiorum i és un aspecte essencial de la metodologia de Sant Ignasi, perquè això ho té els exercicis de Sant Ignasi. Si algú ha fet exercicis de Sant Ignasi proposa uns exercicis que duren un mes. I cada setmana, cada dia repeteix el mateix del dia anterior. Llavors diu, una cosa, repetir, sembla això el més avorrit de la vida. No, perquè repetir no és una cosa mecànica, sinó és anar descobrint, anar aprofundint amb allò que una vegada hem vist. Un quadre es té que mirar moltes vegades. Una música es té que escoltar moltes vegades. I perquè l'hem escoltat moltes vegades, gaudim d'aquella música, admirem el quadre. Doncs els coneixements són el mateix. Avui dia les coses passen perquè hi ha una abundància d'informació. No es pot descansar,
es
pot descansar amb aquesta informació i no arriba a ser coneixement mai. I el coneixement, solament quan es penetra el coneixement, gràcies a la repetició, llavors tenim realment la possibilitat d'admirar-ho. La repetició, a la Ratio Studiorum, no la fa el professor, la fan els alumnes. La fan entre ells. Es reuniran i repetiran. I el que d'alguna manera té una mica més d'intel·ligència o més capacitat, ho fa ell. I això té un avantatge. En primer lloc, el que ho fa, té l'exercici de saber explicar davant dels seus companys. Molt important, això. I en segon lloc, sempre serà explicat amb un llenguatge com més assequible pels seus companys. Sí? I suposa hi ha una certa maduració del coneixement per part d'ell. Això és la repetició. Després hi ve un tercer moment, que és la composició, disputa, debat... Sí? Que això, per Sant Ignasi, per la Ratio Studiorum, també era molt important. Això es havia agafat a l'edat mitja. A l'edat mitja, una vegada, el professor havia explicat que tenia aquelles sessions que eren de debat de qüestions que o proposaven els alumnes o proposava el professor per veure quina capacitat d'argumentació tenien.
Les disputatio, no?
Exacte. La Ratio Studiorum insisteix molt que el professor té que vigilar la qualitat de l'argumentació. Sí? Finalment, les conclusions es mirarà, naturalment, que s'arribi a la veritat. Però també és molt important com es raona. Això, jo dic, és importantíssim en aquests temps, quan parlàveu d'actualitat, perquè hem perdut la capacitat de raonar de forma coherent. Diem les coses simplement, diguéssim, com una veritat de fe, qualsevol cosa...
Mai s'ha parlat tant de diàleg i s'ha dialogat tampoc.
Jo tenia, quan era professor, un costum moltes vegades, quan un professor, un alumne em deia, jo crec tal cosa, deies una cosa, ell volia discrepar, i deia, jo li deia moltes vegades, ojalà ho creguessis, això, ojalà ho creguessis, perquè simplement repeteixes alguna cosa, ho creguessis, perquè creure significa que ho has pensat, ja, ho has pensat, ho has reflexionat, i tens realment un judici sobre això. No simplement és una afirmació de dir, ho admeto, no es tracta d'això. Avui dia, jo ho veig amb els alumnes, jo amb els meus nets, amb alguns els hi dono classe, i tinc tota l'experiència del que significa avui dia les criatures, diguéssim, els hi costa molt raonar, els hi costa, o sigui, tendeixen, és curiós perquè es parla d'una ensenyança no memorística, però quan no hi ha raonament, hi ha solament memòria. La memòria és molt important, però la memòria està al servei de la comprensió. I avui dia es fan antítesis absurdes. Memòria sí, raonament no, raonament sí, memòria no. No, tot va junt, tot va junt. Són facultats del nostre enteniment. No són facultats de la nostra voluntat, la memòria. És una facultat del nostre enteniment. I el nostre enteniment necessita de la memòria per poder raonar. Solament sabem allò que recordem. Avui dia, aquest despreci que s'ha fet de la memòria ha fet un mal horrorós. La repetició tenia aquest avantatge, aquesta finalitat. Gràcies a la repetició, la gent podia recordar. Allò que després podia estudiar pel seu compte, en deien la lectura privada. O sigui, hi havia tres moments, o quatre moments. Hem parlat de la lliçó magistral, la repetició, el debat, que el debat és posar, sobretot, veure quines dificultats, objeccions, poder resoldre objeccions, i després profundir això mitjançant aquest estudi personal, que això és insubstituïble.
Que és la part del judici, diguéssim, no? Sí. El moment en què fixes el
Exacte.
Que...
Exacte, sí.
Hi ha un tema interessant, perdó, que que quan parles del debat hi havia una finalitat, diguem-ne, has dit un moment donant, el mestre havia de saber que la conclusió que sortia era veritat. Sí. Perquè ara estan com molt de moda els debats entre alumnes, on l'important és la tècnica, una mica l'argumentació, però dona igual el resultat d'aquest...
La ratio studiorum insisteix molt que en el debat sempre té que estar present el mestre dient l'última paraula, perquè el debat té una finalitat. La finalitat, com la finalitat d'argumentar, per què? Argumentar perquè la nostra raó és una raó discursiva, no és merament intuïtiva. Si fos merament intuïtiva, no necessitaríem raonar, sinó allò que és ho veuríem de forma immediata. Necessitem raonar per arribar, és un camí per arribar a la veritat de les coses. I la veritat és la realitat de les coses. És molt absurd. I això, sobretot a l'ensenyança mitja, a l'ensenyança universitària, ho he vist, diguéssim, quan es postula formes d'ensenyament en les quals no hi ha conclusions. És a dir, anem un camí que no arribarem mai al seu fi, i ni sabem on anem. És fals allò que deia Machado, caminante, camino al caminar, és fals. Si no hi ha camí, no pots caminar. I sobretot no hi ha camí quan no hi ha meta on arribar. L'educació avui dia, això ho deia Maritenya als anys 40, en un llibre que va fer sobre la crisi de l'educació superior, el qual senyalava la gran crisi de l'educació és l'educació de fins. Avui dia eduquem, però no tenim una idea del que és l'home, de quina és la finalitat de la seva vida. I si no es pot educar...
I això encara és més greu, pensant en tota l'avaluació per competències, que és això, diguéssim, ja és, diguéssim, fer-ho descarat, això, diguem-ne. Sí. Renunciar als fins ja a la mateixa... No és que no hi arribem, és que ja no hi volem arribar.
Aquí hi ha una cosa que diu Aristòtil, que ho hauríem de tenir present. Quan parla de quin és el camí de la felicitat, diu, alguns o les coses que poden donar la felicitat, alguns pensen que és l'útil. Avui dia estem molt en una actitud pragmatista, allò... Quan s'estudia sempre la pregunta és per què serveix això? I la segona cosa és el plaer. I la tercera cosa és lo bo pròpiament dit. Llavors diu, lo més absurd és l'útil, per una raó. L'útil mai pot ser el fi de la vida. Perquè l'útil és útil per algo. Està al servei d'algo. L'útil no és un fi en si mateix. Quan a vegades es pregunta, i això per què serveix? En primer lloc es tindria que contestar els grans i les criatures, serveix per saber-ho, perquè també no es tindria que oblidar que l'home vol saber. I és una finalitat molt important. Aristòtil diu que és el primer que vol l'home, i això es veu les criatures que volen saber. Pregunten el per què de les coses, els psicòlegs diuen l'edat del porquè, perquè saber és important. I perquè, per saber és poder identificar la realitat on vivim, saber qui som, saber en qui són els altres, totes aquestes coses són les fonamentals. Després venen els mitjans. Les coses que són plaents també tenen el seu... El que passa que normalment el plaer no és... És conseqüència. És conseqüència. Les coses que són bones, fer-les... Són plaents, diguéssim. Un disfruta fent-les. Si busca simplement disfrutar, no troba la finalitat, diguéssim, ni disfruta. Això passa
perquè, a més, en l'acte intel·lectual, que jo crec, no, en el moment de descobrir, de quan fas la sinapsi, no, quan tens una conclusió, té una potència plaent enorme, diguéssim. Sí. Però mai no és per fer la sinapsi, sinó perquè el que fas és descobrir que les coses són millors que com tu pensaves, no?
Hi ha una cosa que
o tens una imatge millor del que
els alumnes i professors tindrien que tenir sempre presents. A la vida solem fer bé allò que ens agrada. Una cosa que no ens agrada, ho podem fer un dia ho podem fer-ho bé. Però de forma continuada, perseverant, fem el que ens agrada. Llavors, l'educació consisteix en gran part en aconseguir que ens agradi allò que es té que fer.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
L'hora del pati.
Efectivament, a l'hora del pati de nou, amb el Josep Maria Alsina i la Ratio Studiorum dels Jesuïtes, parlant d'una reflexió que realment ens sembla actualíssima, tot i que tingui 400 anys.
Dintre d'aquesta actualitat, Josep Maria, quin és el paper de l'alumne a la Ratio Studiorum? Com ha d'estar? Escoltant, treballant? Com ho planteja aquí Sant Ignacio o els seus deixebles? Sí.
Jo diria, el més important és pensar que l'alumne té que estar molt actiu. Dic això perquè moltes vegades es parla de l'ensenyança actual, de l'ensenyança amb l'activitat de l'alumne com a element principal. No faltaria més, no faltaria més. No pot ser, diguéssim, una ensenyança passiva. No pot ser una ensenyança passiva. Però, per què? Què és l'activitat? Què és l'activitat? L'activitat principal de l'home és el pensar. Això. Perquè moltes vegades ens creiem que l'activitat és moure's, l'activitat és dir coses, és una activitat important, però l'activitat més humana que està al principi de tota activitat és el pensar. Sense pensar no hi ha activitat pròpiament humana. Per tant, què busca la Ratio Studiorum? Busca, en cada un dels moments, que l'alumne estigui pensant, actiu. Actiu. Jo diria que una classe, inclús quan parla el professor... perquè la Ratio Studiorum diu el professor, explicarà, se suposa que explica durant aquell rato, no indica el rato exacte, són durant el dematí 2 hores, no hi ha masses hores de classe, també, perquè hores pròpiament d'explicació, 2 hores del dematí, 2 hores de la tarda, el qual em sembla molt savi. Avui dia hem multiplicat les hores, jo com veig que a la universitat i als col·legis un alumne té que estar 5 hores escoltant, dic que és impossible, impossible. És impossible escoltar, l'altre dia m'ho deia una neta de la universitat, 5 hores diferents de diferents assignatures. Impossible poder-ho assimilar, això.
Sobretot si és professor d'història.
Història, professor de llengua, el que sigui, o matemàtiques, és impossible. Bé, llavors, l'activitat aquesta és pensar. Per tant, la classe és un diàleg en què, de moment, és un diàleg una mica silenciós per part de l'alumne. Però el professor, que realment és bon professor, veient els alumnes, jo diria que endevina, sap el que estan pensant. Jo recordo, el professor mirava les cares dels alumnes i veies, ara no m'entenen.
Sí, sí, sí.
Ara això és interessant. Això és molt avorrit. O sigui, els alumnes estaven parlant. El que no posava una cara realment que no deia res, doncs no hi era la classe. Però els alumnes parlaven. Tant és així que arribaves a vegades a poder parlar després amb l'alumne sapiguent el que havia pensat durant la classe, perquè tenia una cara, diguéssim, molt amb gestos, realment, en què reflexava tota una activitat. Després, diu la Ratio Studiorum, el professor es quedarà a classe i durant mitja hora atendrà els alumnes amb les seves preguntes. O sigui, suposa que hi ha realment un diàleg. I per què? Perquè, per exemple, les preguntes que poden ser interessants, a vegades, té que tenir en compte, hi ha preguntes que fan perdre el temps. Si els alumnes realment són alumnes que segueixen les classes i tenen capacitat per entendre-ho, ajuda molt les preguntes. Si no, realment són una pèrdua de temps. I potser, tenir en compte això, i per una altra cosa que diuen els debats, intervendran totes aquelles persones que tinguin certa capacitat per intervenir. El qual és molt interessant, per una raó, perquè en un debat, quan es diu una tonteria, queda aquella tonteria. I molta gent li costa diferenciar el que ha sigut una tonteria del que ha sigut veritat. Són coses que s'han dit, com un debat de televisió, que moltes vegades, o de ràdio, que el que serveix és perquè es doni constància de diferents opinions. No és això el debat que proposava la Ratio Studiorum. És un debat dirigit a esbrinar quines són les dificultats per trobar la veritat, que a vegades n'hi ha dificultats. I estem que, si no es valoren aquestes dificultats, tampoc es valora la veritat en si mateixa. O sigui, explicar les coses, dir les coses són així, bueno, pensem el que fa Sant Tomàs, que Sant Tomàs ho fa a la Suma Teològica i és el mètode de mitjaval. Quan proposa una veritat, el primer que proposa són objeccions. Això que hem dit potser no és veritat. I aquestes objeccions en Sant Tomàs són molt importants perquè és una crida a reflexionar, a dir, cuidado, les coses tenen que pensar. I una vegada pensades, veurem quina és realment la doctrina i com es pot respondre a llum de la doctrina a aquestes dificultats.
Perdona, perdona, pare un moment. Però, clar, és just el contrari del que fa el pensament modern. Sí, just el contrari. És a dir, que el que es fa és negar que hi ha veritat, i com que es nega que hi ha veritat, el que fas és que el primer eslògan que t'arriba, diguéssim, clar. El consumeixes.
Sí, jo estava pensant...
Ni tan sols te'n direixes, eh? El consumeixes.
En aquests debats que tothom diu la seva... i que no hi ha una direcció, a mi em provoquen enfalagrar-me pla. O sigui, hi ha un moment que em dono compte que no estic escoltant a ningú. Mm-hmm.
Sí. Això, moltes vegades diu, jo opino, per exemple, en vez de jo crec, jo opino. I jo tenia a vegades la costum de dir, mira, si és una opinió, no interessa la teva opinió. Com no m'interessa la meva, tampoc. Jo, com a professor, no explico, no dono opinions. Normalment, en algun cas d'una cosa que no sé, que he estudiat poc, dic, mireu, això no ho sé, opino, no obstant això. Poso en guàrdia. Perquè el que es tracta és que quan pensem una cosa, ho pensem no com una opinió, sinó que ens sembla que és veritat. Ja sabem que podem equivocar-nos. No creiem que tot el que diem és realment la veritat última, però ho diem, amb no una opinió, i els grecs era una opinió, una cosa totalment discutible, no ha sigut pensada, simplement ens sembla una apariència. No es tracta d'això. En un debat es tracta d'haver reflexionat les coses... Ens sembla, diguéssim, que realment la veritat es troba en aquest camí, amb aquesta afirmació, amb aquest judici, que es pot discutir després, però no és una opinió. Avui dia, normalment, són recull d'opinions.
Sí, ni tan sols opinions.
Recull d'opinions, sí. Així no es fa història, així no es fa filologia, així no es fa matemàtiques, evidentment. Vull dir, això està molt clar. I es veu, tota veritat es veu, i això és des del maig del 68 una mica, ha passat, es veu que una cosa dogmàtica i opressiva. I la veritat no és opressiva, sinó ens llibera.
És al contrari.
Ens llibera, evidentment. Evidera, perquè la veritat és lluminosa. Sense veritat estem a les fosques. Estem a les fosques.
Jo recordo una vegada que en una reunió que va fer l'administració, hi havia en aquell moment, no recordo si era quin grau, era directora general d'alguna cosa, no. I se li va acudir, no recordo la cita en precisió, va dir, sí, estem parlant de tal autor, que és el primer... que ha introduït en el pensament educatiu la importància del dubte. Jo ho vaig dir tal qual, eh? Jo vaig quedar, està a punt d'aixecar la mà, està segura? El dubte com a finalitat, al final.
Sí, sí, sí.
Bueno, com tots ens dediquem a l'ofici, hem començat a fer retòrica, tornem al que estàvem explicant, perquè ens falta un apartat important, que és l'organització. Els aspectes més pràctics.
I dona com a molt importància la Ratio Studiorum, i d'alguna manera comença, ja una vegada definit el fi, comença en quines seran les responsabilitats del rector, o del propòsit, i després dels prefectes. Hi ha tota una organització que es va conservar, i no sé si s'ha conservat fins avui, dels encarregats de disciplina, dels encarregats d'estudis, dels diferents nivells, del professor. Què hi ha amb tot això? Tot això hi ha, no un tema de control, que algú podria dir, sí que volien controlar, no, el tema d'exigència i de responsabilitat i de sempre estar alerta de no perdre el temps, de que si una persona perd el temps, algú el pugui avisar i dir-li, cuidado, no anem pel bon camí. I això no és un control, sinó és una ajuda.
És una ajuda.
És una ajuda. Veure realment, perquè avui tenim també una idea equivocada del que és una autoritat. Una autoritat sembla sotmetre la nostra voluntat a una voluntat que no és la nostra. I l'autoritat és la que permet, és la paraula autoritas, vol dir autor, vol dir que et pot fer autor del teu pensament, de la teva obra, gràcies a l'ajuda. L'autoritat és una ajuda, i això està molt ben organitzat, molt ben pensat. Alguns ho veuen d'una forma, jo crec, equivocada. Diuen, Sant Ignasi era un militar, tenia costums militars de l'obediència i de la disciplina, i això ho va traspassar a la companyia, i la companyia ho traspassa a l'educació. No és així, no és així.
Sí, això està muntat.
No és així, sí. Sinó hi ha, per una banda... Tota aquesta insistència amb aquesta organització va unida amb una continuada afirmació de la importància de conèixer els alumnes. El professor i els prefectes coneixeran els alumnes i adaptaran la seva ensenyança a les característiques dels seus alumnes. Això és importantíssim. S'explica a uns alumnes en concret. Jo sempre ho deia, cada any quan comença un professor un curs, diria pensar, com serà aquest curs? Perquè aquest curs serà segons siguin els alumnes. més ràpids, més lents, més trempats, més antipàtics, més alborotats.
Sí, sí.
És molt important, això. I això, hi ha una insistència en això, d'adaptació de la classe al tipus d'alumnes que es trobaran, perquè Sant Ignasi i la Ratio Studiorum vol donar unes normes que siguin universals per tota la companyia. Abans ho hem començat a explicar, no hem acabat. Quan els jesuïtes encara no tenien col·legis, van començar amb dos col·legis, una a Gandia i l'altra a Messina. I en aquests col·legis van començar a aplicar una certa organització que a Sant Ignasi li va agradar, sobretot al col·legi de Gandia. Però Sant Ignasi va tenir una actitud molt prudent. Va dir, no fem normes encara, esperem que hi hagi més col·legis, tindrem més experiència i veurem quines normes són les millors. Està molt bé, això.
Molt bé. Molt bé.
I fins que no va haver certa experiència, quan es va morir Sant Ignasi, ja tenien 40 col·legis, els jesuïtes, que eren molts col·legis per aquell moment, tenien en compte que els jesuïtes inicialment no pensaven tenir col·legis. I una vegada tenien els col·legis, allò ens començà amb gent, i la Ratio Studiorum van fer una comissió, com avui dia es fa, però hi havia alemanys, italians, espanyols, un de cada puesto per veure les diferents formes de fer. Per tenir-les en compte, fer normes universals que després siguin adaptables a les circumstàncies concretes de cada país, de cada poble, de cada classe. I això, reunir aquestes coses, jo el que veig en diversos aspectes, quan puc anar veient, és que no hi ha antítesis. No hi ha antítesis entre educació i coneixement, i no hi ha antítesis entre raó i efectes, no hi ha antítesis entre professors i alumnes, no hi ha antítesis entre organització i atenció als alumnes. O sigui, totes aquestes coses realment és un model d'equilibri ben estructurat, ordenat, perquè l'equilibri no és simplement coses contràries, sinó un ordre. Hi ha un ordre realment a la Ratio Studiorum.
Quan explicaves això, em recordava una mica el que en el seu moment va aprendre que el decàleg, no? La llei de Déu, que no és, com de vegades sembla, una constricció, sinó una mena de manual d'instruccions de la vida, no? Sí, sí. Si la segueixes, sí, estàs sí, més... Sí, sí. És pel bé pel bé d'un mateix, no?
I suposa Sant Ignasi, i la Ratio Studiorum, com és normal, que en un col·legi i en una universitat hi ha professors que acaben d'arribar, hi ha professors que tenen una certa experiència, hi ha gent molt experimentada, uns ajuden els altres. Els que tenen més experiència realment són més responsables i tenen d'alguna manera una tasca de vigilància. De vigilància vol dir d'ajuda a aquells que acaben d'arribar i potser moltes coses encara no encertaran, diguéssim, la forma de treballar.
Raül, sí, sí. Ens queda molt poc temps, si vols acabar.
No, això últim, agafar una curiositat, què passa amb el professor? No existia el concepte de professor cremat, encara.
O sigui, no,
encara,
no existia. Encara,
aquesta experiència encara sí, no l'havia tingut.
Sí. No existia, però sí existia, i això no està potser tant a la Ratio Studiorum, ara per almenys no ho recordo, però sí que ho està a les Constitucions. Sant Ignasi, quan pensa en els jesuïtes, pensa que cada jesuïta té unes característiques i unes qualitats i es té que encertar que la tasca que faci estigui d'acord amb les seves qualitats. Tal forma que la persona que fa una cosa que no és el seu es té que remoure. En un col·legi hi havia, naturalment, els professors. I els professors que, per ser professor, tenia que tenir un cert ingeni i una certa memòria, així com a qualitats fonamentals inicials. Però, a més d'això, en un col·legi hi havia els confessors, per tant, es podia dedicar, aquell que no tenia aquelles qualitats per ser professor, es podia dedicar a ser confessor, diguéssim. Si era jesuïta, se li suposaven ja unes certes qualitats espirituals.
Sí, uns mínims.
Però si realment no encertava en una cosa, i així era. Jo recordo, jo vaig anar, com he dit abans, als jesuïtes de 10 anys, hi havia jesuïtes que no donaven mai classe. I altres que simplement donaven classe. I el seu era donar classe. Els altres, en canvi, era fer sermons, confessar, etc. Vull dir, per tant, amb un col·legi, jo crec que això és important també trobar allò que adequat amb un professor. Avui dia potser no hi ha, en un col·legi no hi ha tantes tasques diferents, però sí que hi ha nivells diferents. Hi ha professors que serveixen molt per batxillerat i seria un desastre l'ESO. I el contrari, o professors que tenen una gran capacitat de portar disciplina i altres que no, i per tant, si estan en una classe que se sap que és més indisciplinada, fracassaran. Sí. I això és la tasca que tenia el que diuen allà els prefectes. Els prefectes tenien aquest coneixement dels alumnes i dels professors, i per tant, de les seves qualitats, i aconseguir que la persona ocupi el lloc que li correspon, pel qual, diguéssim, té qualitats i pot desenvolupar-se.
I això, no voldria embolicar-me amb terminologies, això és el coneixement prudencial.
Clar,
això
és
pur realisme, clar, que d'alguna manera el pensament educatiu modern el que fa és allunyar-se del realisme.
Sí, no? Claro. Si no hi ha veritat, és que no hi ha realitat. perquè la veritat és la realitat de les coses. I això s'aplica a tots els àmbits, eh? I la veritat significa, quan s'afirma la veritat, significa que tenim una actitud, això és molt important també per a l'educació, i encara que no insisteix en aquestes paraules, jo crec que està en el rerefons de moltes indicacions, una actitud contemplativa de la realitat. Dic perquè els exercicis Sant Ignasi això constitueix algo essencial. S'invita a l'exercitant a contemplar. A contemplar què? A contemplar el que Déu ha fet per ell, a contemplar el goig que significa realment el seguiment de Crist. Totes aquestes coses són molt importants que s'apliquen després a l'educació. Avui dia tenim una educació activista i no contemplativa. Es té de contemplar la naturalesa, es té de contemplar l'art, es té de contemplar allò que no és per la vista sinó per l'oïda, la música. Això és necessari contemplar-ho. I la contemplació és el que fa tenir una actitud de, com de descans i de goig, perquè el que contempla la naturalesa disfruta contemplant-la. És difícil fer-ho, però s'hauria de fer una educació. Els jesuïtes tenien sempre, tenien molta cura de tenir laboratoris, de tenir exposicions d'animals, justament perquè l'alumne pogués contemplar aquestes coses.
Doncs jo no sé si és possible contemplar acústicament, diguéssim, amb les oïdes, però això és el que l'experiència que hem tingut nosaltres avui amb el Josep Maria. Hem contemplat les teves explicacions. Moltes gràcies per portar-nos una cosa que, com deia abans, és moderna precisament perquè és
actual.
Moltes gràcies, Josep Maria. Right.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
I arribem al quart bloc del programa, que com sempre dediquem a alguna recomanació. Alguna vegada una pel·lícula, alguna vegada algun llibre, alguna vegada alguna experiència educativa. I avui ens hem decidit per un autor sencer, diguéssim, no un llibre només, no, tot un autor. I perquè ens en parli, hem convidat a la Mercè Sánchez. Bona nit, Mercè.
Hola, bona nit.
La Mercè és filòloga catalana, ella és professora de llengua i literatura catalanes i també d'italià. Diguéssim, aquesta doble condició de tenir dues llengües romàniques la posiciona perfectament perquè ens faci la recomanació d'avui, que és un autor italià que es diu Alessandro da Venia.
Sí, correcte.
No, no és jove, diguéssim, relativament jove, és més jove que jo, per tant és jove, diguéssim.
Sí. I 70, 75.
I, per exemple, diguéssim, com a introducció, a casa meva és un, diguéssim, és un autor de culte, diguéssim. Uh-huh. Totes les meves filles han llegit molt.
Sí.
Explica'ns una mica qui és aquest paio.
Bé, a veure, Alessandro da Venia és un... en principi, o sigui, d'entrada és un professor, és un noi jove, perquè sí que és veritat que és jove, perquè acaba de fer 41 anys, i ell va estudiar llengües clàssiques i ha treballat durant molts anys en instituts, fent classe tant de llatí, de grec, com d'italià. Però és veritat que l'any 2010 va publicar el seu primer llibre, que es va convertir en un èxit, que jo personalment crec que ni ell era capaç d'imaginar-se que es convertiria en un èxit. I bé, aquest llibre és Bianca com il latte, rosa com il sangue, o sigui, blanca com la neu i vermella com la sang.
Que és el...
Sí, aquest, diguem-ne...
Unes quantes edicions,
sí,
corrent per casa.
Sí, llibre. Exacte. Aleshores, aquest es podria considerar el top 10 com a llibres. I seguit d'aquest en va publicar un altre, que es deia Cose que nessuno sa, que va amb la mateixa línia. O sigui, són novel·les adreçades bàsicament a adolescents, perquè els protagonistes són adolescents, amb totes les seves inquietuds, amb totes les seves dificultats, amb tots els seus problemes, però que també et fa reflectir a tu com a persona adulta, no t'hi exclou. I el seu tercer llibre important va ser Choc Inferno Noné, allò que l'infern no és, que a més aquí li va voler retre homenatge al seu professor de religió, que segurament el coneixeu, que era el padre Giuseppe Pino Puglisi, que va ser assassinat per la Cosa Nostra a Palermo. I d'alguna manera...
Alessandro és sicilià.
Sí, sí, Alessandro va néixer a Palerm. Aleshores, jo el primer llibre, sincerament, jo o sigui, sento una passió per Alessandro da Venia, igual que sento una passió per la meva professió.
Ho podem testimoniar els que et coneixem, sí?
Moltes gràcies. Però la veritat és que jo vaig conèixer Alessandro da Venia, els seus llibres, per pura casualitat. El primer llibre, jo estava a l'aeroport de Roma, tornava d'un viatge, volia un llibre, i bé, evidentment no trobes una llibreria amb una gran qualitat literària. Vaig entrar en una botiga, que hi ha llibres, els prestatges, i vaig començar a agafar-ne, aleatòriament, i vaig trobar-ne aquest, i vaig començar a llegir el seu argument.
És millor aquest llibre que aprendre anglès en 4 dies,
sí,
que
és sí.
La tècnica d'autoajuda per a voler.
Exacte, tècnica.
Sí, totalment d'acord. Aleshores el vaig començar a fullejar i van haver-hi moltíssimes coses que em van cridar l'atenció d'entrada, no?, i que em van inclinar a llegir-lo. Aleshores, primer ens parlava d'un noi de 16 anys i la primera cosa que deia que era un noi de 16 anys com tants altres, és a dir, un noi amb les seves inquietuds, amb els seus problemes d'adolescència, i que ell pensava que tot era blanc, tota la seva vida era blanc. Per què? Doncs perquè no tenia motivació a casa, no tenia motivació a l'escola, no sentia que estigués fent res a la seva vida. Apareixia un altre personatge, que era Beatrice, una companya d'escola, que a més estava malalta de leucèmia, i apareixia la figura d'un professor. Clar, jo, evidentment, un llibre en el que ja apareix aquest contingut i la figura d'un professor al mig, un professor al qual li diuen que és el soñatore, el somiador, i que de ser un professor que ve a fer una suplència es converteix en una peça clau en la vida i en l'acompanyament d'un alumne, doncs vaig pensar, bé, doncs aquest llibre promet. La veritat és que el que m'ha ensenyat aquest llibre a mi i el que m'ha ensenyat als meus alumnes, el que he pogut treballar amb els meus alumnes, és espectacular. La passió per les coses... El fet de viure la vida de forma profunda, el fet de no quedar-te en l'ignorància, sinó el voler saber, el voler estimar la bellesa de les coses i el no quedar-te en aquell sofà de comoditat, que vol dir no tirar endavant i afrontar els problemes.
Perquè val a dir que, a més de professor, que coneix, diguéssim, el món dels joves adolescents, ell és cristià, és catòlic,
sí,
s'ho
sí,
reconeix,
sí.
A més ell... a més té una importància enorme, tant en la seva literatura com en el seu...
Sí, de fet, ell va fer un comentari molt important, bueno, ara està col·laborant també al diari de l'Estampa, està fent una sèrie d'articles dominicals, i quan li van preguntar directament si era creient, ell va afirmar: sí que ho soc, perquè els éssers humans concebin les nostres vides com quelcom gran, només si ens confrontem amb quelcom que és més gran que nosaltres. Aleshores, per exemple, aquesta frase jo l'he utilitzada a classe amb els meus alumnes, perquè, sobretot en el segon llibre, en el de Choc Inferno Noné, quan tu comences a explicar doncs, que es tracta d'un llibre en el que el protagonista, de fet, és un sacerdot... la feina que fa, doncs clar, hi ha nois que de vegades em deien: ah, que és un llibre de religió? I jo responia: no, no és un llibre de religió, però és un llibre que en un moment donat et pot acostar a la fe sense adonar-te'n. Aleshores, bé, en el segon cas, en el cas de Choc Inferno Noné, la cosa que em va cridar l'atenció és com comença, hi ha un capítol que comença dient: Don Pino sorride. O sigui, Don Pino somriu. Aleshores, a partir d'aquí, jo vaig fer una reflexió, perquè vaig estar parlant amb els alumnes, els vaig explicar la història de Don Pino. O sigui, Don Pino era un sacerdot que, sobretot, es dedicava a tenir cura dels nens del carrer. O sigui, ell vivia a Brancaccio, a Palerm, però a Brancaccio. I ell el que volia era que els nens no entressin en contacte amb la màfia, perquè era el seu gran problema. Aleshores...
La màfia no li va semblar bé.
Sí, exacte. I aleshores, bé, els nois, quan tu parles d'això amb ells, es queden com aclaparats, no?, de com, a més, existeix una realitat diferent a la que ells es pensen. I de com poden, bueno, doncs de com poden ajudar, de com poden... fer servir els altres.
El recomanem només pels joves o també pels adults?
No, evidentment pels adults, perquè a tu personalment et fa créixer.
I una última pregunta, si ens queda poc temps i és possible, perquè els has estat citant tota l'estona en italià,
sí.
Cosa que
sí.
També en una professió en italià, però sí. Se'n poden trobar en català, en castellà, editats?
Sí, sobretot en castellà. En castellà.
I en català sí. No n'hi ha cap?
Jo de moment no n'he trobat,
només
però en castellà sí.
En castellà,
en castellà sí, perquè de fet Alessandro da Venia va estar fa d'un parell de setmanes a Madrid presentant a Choc Inferno non è, publicat en castellà, per una editorial...
Per tant, diguéssim, no cal saber italià per poder...
No, exacte, estan editats en castellà.
Doncs amb aquesta recomanació ens quedem. Moltes gràcies, Mercè, per haver-nos vingut a explicar no només el llibre, sinó el teu impacte amb el llibre, i... quedem emplaçats potser a una futura ocasió amb més recomanacions. Moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies.
I arribem al final del programa d'avui amb el No tinc criteri de cada setmana, de la mà i la veu de l'Enric Cantín. Nosaltres, per la nostra part, us esperem, si Déu vol, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. L'Hora del Pati, com sempre, l'han fet possible. En les vies de so, en Jordi Carretero. A la producció, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales. I a la producció, i a la direcció i a la presentació, en Raül Adamés i en Jordi Cabanes. Ens esperem, us esperem dimecres vinent. Bona nit.
Bona nit.
La setmana passada vam parlar de l'acte abraçador. I vam parlar, sobretot, de lo maco que és abraçar i el significat. I ens vam quedar just en el moment de dir que hi ha com a mínim quatre tipus d'abraçades molt importants i que caldria prendre nota. Comencem, perquè tampoc no tenim temps per abraçar-nos molt. L'abraçada de mascle, com a primer tipus, és una abraçada rígida, amb vigor, coll alçat. En l'acte d'abraçar, les cares mai s'arriben a tocar i normalment van acompanyat d'un o dos cops enèrgics així a l'esquena amb el palmell de la mà. És una abraçada ferma i fins i tot un pèl aspre, pel meu gust. Més que una abraçada, és un xoc de pits alfa i una espolsada d'espatlles. És l'abraçada, diguéssim, paradigma que esvaeix totes les sospites davant uns espectadors imaginaris, posem pel cas a Sitges. En segon lloc, hi ha l'abraçada arramblada. És més complicada. Aquesta abraçada, sense explorar necessàriament l'efectivitat, busca, diguéssim, la confortabilitat pròpia, no? És una abraçada que normalment es dona entre diferents sexes i esdevé un pèl adulterada i exagerada i es nota. Busca un contacte tou, generós, i com que normalment es percep desmesurada, si no hi ha reciprocitat, s'evita al mig camí amb una finta de maluc o s'atura amb els braços rígids. Aleshores, això es converteix en una abraçada tevis que vens, diguéssim, i targeta groga com a abraçada pròpiament dit. El proper gest d'una intensitat tan sospitosa és possible que t'abracin l'entrecuix amb el genoll. En tercer lloc, hi ha l'abraçada letal. És una abraçada molt complexa. Quan un dels dos subjectes de l'abraçada posseeix ostensiblement més força física que l'altre i es deixa endur per una estima desbocada, poden succeir coses i solen ser normalment coses doloroses. No és convenient deixar-se anar per una estima descontrolada i projectar-la tota en l'abraçada, perquè és perillós. Jo conec un noi que va fer una abraçada tan efusiva a una noia que li va provocar una fissura intercostal. Quan va deixar aquella noia, quan la va deixar i va notar que aquella pobra noia es doblegava entre gemells i li costava respirar, ja va veure que aquella abraçada se n'havia anat, diguéssim, una mica de les mans, o dels braços, per ser més exactes. Ara, quan es troben, es saluden de lluny. Amb efecte, sí, però de lluny. I això tampoc és. Una abraçada ha de ser mesurada i no ha de deixar seqüeles. Si no, no és una abraçada, és jiu-jitsu, per exemple. En quart lloc, tenim, jo crec, la més important, l'abraçada sincera. Aquesta, amics meus, és l'abraçada per excel·lència, la que no mira prim, ni espectadors, ni desitjos, ni forces. Es fa per pura estima i amistat i per afecte. No necessita de públic, no busca formes correctes i no sap si és estiu i estàs xop com un anac o si és hivern i el xoc abraçada serà quasi imperceptible pel munt de roba posada. És espontània i és natural. i en rebre-la saps automàticament que en aquell gest, més enllà de procediments, ocasions o estils, hi ha tendresa, estimació i sinceritat. És l'abraçada certament més reconfortant. I és que l'abraçada, després dels peatges, és un gran invent. Després dels peatges i del llit. Malfieu-vos si algú que diu que és el vostre amic no us ha abraçat almenys un parell de cops a la vida. O és director de banc i, per tant, no és el vostre amic, o és polític i millor que tampoc us abraça, ni que sigui el vostre amic. Perquè l'amistat de veritat és abraçadora. I només aquesta cura la tristesa, el dolor i la soledat. Recordeu sempre que el genèric de l'antidepressiu més potent es diu abraçada. I, a més, és de franc. De moment.